Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 21 d'octubre de 2024. Comencem setmana, aixequem aquest dilluns, costerut i feixuc, si ens escolteu, i serem fins les 12, són 3 hores diàries de Penedès en xarxa, d'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, que fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Lèrdola, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'on saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest dilluns 21 d'octubre comença presentant la setmana, explicant què s'hi courà dia a dia i municipi a municipi des d'avui i fins diumenge. És la roda d'actualitat. Una roda d'actualitat amb la qual arribarem a 2:15 aproximadament. Cita aquí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Més d'última hora, estrictament d'aquest dilluns. Què passa aquest matí? Ens ho expliquen els companys dels serveis informatius en aquest primer flash del dia. I tot seguit els esports, resultats, marcadors i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana en clau Penedès. A les 10:06 sortirem a comprar per Olèrdola, Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos. I és que els ajuntaments d'aquests tres municipis de l'Alt Penedès enceten per 11a vegada la campanya Compra a Prop. Parlarem amb responsables de cadascun d'aquests municipis per conèixer les principals novetats d'aquesta 11a edició del Compra a Prop i com funciona, per si us hi voleu sumar. A 2:15, de nou cita amb l'actualitat estricta del dia de la jornada, el flash informatiu. I després d'aquest segon flash, us proposem, o si més no, hi anirem d'alguna manera, anar fins a Dijon, i és que ens acompanyaran l'Enric Bartra i l'Anna Puig, tots dos són investigadors de l'INCAVI, i la setmana passada es trobaven a Dijon, on se celebrava el Congrés de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, on hi presentaven un parell d'estudis. Avui ens en faran 5 cèntims aquí a Ràdio Vilafranca. A les 11:06 us proposem, i molt, el nostre KitKat quinzenal dels dilluns. És aquest petit parèntesi que obrim quan entra per la porta de l'estudi el Pere Martí, exprofessor de filosofia, i ens proposa feinejar una estoneta amb la filosofia. A 11:45, tercera i última cita d'aquest dilluns amb l'actualitat. Són aquests 5 minuts per saber què passa, que ens acosten els companys dels serveis informatius. I avui, 21 d'octubre, acabarem amb el Com ser tu de la mà de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Coincidint amb el canvi d'hora que tots haurem de fer sí o sí aquest proper cap de setmana, parlarem de llum i d'actitud. I al llarg d'aquestes 3 hores hi ha una altra cita que mantenim diàriament, són els butlletins horaris que fem puntualment. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, quan pleguem. Així anirà aquest dilluns. Benvingudes. Al Penedès en Xarxa estem convençudes que la millor manera de començar la setmana, d'arrencar el dilluns, és conèixer què hi passarà al vostre municipi o municipis propers, a les nostres comarques, què s'hi cou, tocant totes les tecles, política, economia, cultura, esports. Creiem que és una molt bona manera d'engegar la setmana i així ho fem cada dilluns amb aquesta roda d'actualitat que comença a rodar a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Gelida, on arrenca la setmana de la lactància materna amb un taller de ioga per embarassades a 11:15 del matí a la sala de les golfes del SIC. Les activitats d'aquesta setmana de la lactància materna s'allargaran durant els propers dies amb diferents propostes que podeu consultar ja a www.gelida.cat. I també avui, però ja al Pla del Penedès, hi haurà jocs de taula intergeneracionals de 4 a 5 de la tarda al Casal de la Gent Gran. Demà a Sant Sadurní es durà a terme l'últim dels actes emmarcats en el Dia del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Es tracta del taller que impartirà Cristina Viladoms i que du per nom Tens un lloc al meu cor. Això serà a partir de les 6 de la tarda demà a Can Mas de la Riera. I també a Sant Sadurní a 8:15 del vespre hi haurà ple municipal, el ple de l'aprovació de les ordenances fiscals pel 2025. Anem a dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a 6:15 de la tarda ja han marcat en els actes del cicle Biblioteques amb D.O. Hi haurà una hora del conte titulada El cicle de la vinya, càrrec de la companyia Bufanúvols. Es tracta d'una proposta per a un públic familiar amb infants a partir d'I3 que es durà a terme a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. I encara a la Biblioteca de Sant Sadurní, a partir de les 7 de la tarda, tindrem conferència titulada L'art en les etiquetes del vi, a càrrec de Dolors García, l'expresidenta de l'IEP. I a Sant Pere de Riudebitlles, a 8:15 del vespre, a les Escoles Velles, hi haurà reunió oberta sobre la creació de la comunitat energètica local a Riudebitlles, amb la presència de Jorge Andrei, de l'empresa Samso. Dijous, la farmàcia Anna Ferrer de Sant Sadurní organitza un taller sobre els inhaladors per conèixer com funcionen i també per comprovar que la medicació està fent el seu efecte. Això serà a partir de 11:15 del matí. I a Sant Llorenç d'Hortons es presenta la comunitat energètica ciutadana a 7:15 de la tarda al Centre Cultural Joana Raspall. Anem a divendres perquè el Bibliobús al Castellot estarà de 11:15 del matí a 1 del migdia a l'escola Fontrúbia de Guardiola de Fontrubí. A Sant Sadurní, el Servei de Joventut prepara una tarda de jocs a l'Índex de 5 a 8 del vespre. També a Sant Sadurní i de nou en el marc del cicle Biblioteques amb D.O., última proposta amb el concert de Cloenda amb el cantautor Pol Pla, que presenta el seu EP titulat Clavell Blau. I també estarà acompanyat en aquest concert per Ramon Castellví a la bateria i Gerard Sala al teclat. Això serà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Mentre que a Sant Pere arrenca divendres la Festa del Most 2024 amb multitud de propostes durant tot el cap de setmana, entre elles la 32a Fira del Most. Tota la programació la podeu consultar ja a www.santperederiudevitlles.cat. Anem a dissabte i comencem a Sant Sadurní, on la biblioteca prepara un nou dissabtes de joc a la sala infantil durant tot el matí. A Mediona se celebra la tercera diada de cendres amb els castellers de Mediona a partir de les 5 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. A Olesa de Bonesvalls se celebra la primera edició de la Gran Gresca Gegantera i 13a trobada de gegants, amb els gegants de Montmeló, els de Viladecans, els de Calafell, els de Corbera i els de Moja. Això arrencarà a 5:15 de la tarda amb la plantada a la plaça de la Vila i a l'Avern podreu gaudir de la reencarnada. La trobada de bèsties que arrencarà a les 6 de la tarda amb la bèstia de Parets, la de Sant Sadurní i els redimonis de l'Avern i el drac Massallot. I acabarem d'estar destacant que diumenge es torna a celebrar la cursa solidària País del Cava, que anirà des de Vilafranca i fins a Sant Sadurní, organitzada per la confraria del Cava, i de fet us aproparem més abastament tots els detalls aquí, a l'agenda del detall de dimecres. De moment, us avancem que a www.confrariacava.com trobareu l'enllaç per poder-vos inscriure.
Seguim desplegant dia a dia i municipi a municipi la setmana a la resta de l'Alt Penedès amb la Fanny Biar des de Canal 20. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs continuem aquest repàs, com bé comentes, i ens n'anem fins a Santa Fe del Penedès, que està de festa major i avui hi haurà Jocs en Família a partir de 11:15 fins a 12:45 al Centre Cívic Salvador Benach. Es tracta d'una activitat on es jugarà a través de materials de construcció, psicomotrius, relaxants i sensorials, i serà a càrrec de Somriu. A les 11 a l'església parroquial hi haurà la missa de difunts i de 11:45 a la plaça de l'1 d'octubre hi haurà activitats infantils amb inflables, balance bikes i trenet, també per a totes les edats. A les 6 de la tarda hi haurà un espectacle infantil de màgia i animació a càrrec de Chachi Chicharros al Centre Cívic Salvador Benach, i en acabar hi haurà berenar amb coca i xocolata i fruita per a tothom, seguidament traca de comiat i final de festa. I avui, amb motiu de la Setmana del Consum Conscient als Monjos, a 6:15 hi haurà un taller de sabó amb oli reciclat. Serà a la biblioteca i es tracta d'una activitat adreçada a partir de I3 que necessita inscripció prèvia al 699-357-060. I continuem, perquè avui dilluns a les Cabanyes, a les 5 de la tarda al Casal de Joves, hi haurà el diari del Gerard Palau. El dimecres, a les Cabanyes, ens quedem aquí, hi haurà el bibliobús de 11:15 fins a la 1. Serà el pàrquing entre l'escola i la llar d'infants. A la Ràpita, a les 5 de la tarda del dimecres, a l'Espai Antistiana, hi haurà un taller per fer cistelles de Halloween. Es tracta d'una activitat adreçada a infants de primària que necessiten inscripció prèvia. I amb motiu de la Setmana del Consum Conscient, a Santa Margarida i els Monjos hi haurà un tast de cafè de comerç just. Serà el dimecres a les 6 de la tarda a la biblioteca i es tracta d'una activitat que també necessita d'inscripció prèvia, en aquest cas al telèfon 699-357-060. El divendres a Castellet i la Gornal, concretament a Sant Marçal, a les 7 de la tarda, a les Bodegues Pinort, hi haurà l'acte de lliurament dels premis del 8è concurs de relats eròtics amb D.O. L'acte inclou una visita al celler Pinort, un tast de vins a càrrec de l'enòleg Carles Playà, una degustació gastronòmica i un concert d'òpera a càrrec de Vitalia Makarenko, organitzat per la Fundació Privada Futura Penedès. El dissabte 26, a Olèrdola, a l'Esplai Infantil, serà a les 5 de la tarda, una activitat organitzada per l'Ateneu Mugenc, també adreçada a nens i nenes de 3 a 16 anys, i amb motiu de la Festa del Most s'ha preparat una activitat relacionada amb ella. Cal fer inscripció prèvia si vols participar en aquesta activitat, que té un cost de 3 euros pels socis de l'Ateneu i no socis 5 euros. Els Monjos, el dissabte a les 11, al Ciarga hi haurà un taller familiar de creació de cartells amb collage. I a Castellet, a Torrelles, a les 12, a la Societat, amb motiu de la 39a edició Viu al Parc, hi haurà una conferència sobre el pantà, epicentre del Parc del Foix, a càrrec de Víctor Cucurull, i a la 1, concert del duet Merenda amb cançons de taverna. Els Monjos, a 11:45 de la nit, a la Societat La Margaridoia, dissabte hi haurà ball amb el duet Almas Gemeles, i el diumenge a Olèrdola tindrà lloc la segona jornada festiva explorant el porta a porta. Serà de 10 a 1 a la pista esportiva de Dalmar. Durant aquesta jornada es podrà veure una exposició sobre la recollida porta a porta com a clau per un reciclatge més eficient i sostenible. També hi haurà jocs familiars amb material reciclat i repartiment de cubells. La jornada inclou una activitat de neteja de l'entorn natural que acabarà amb un esmorzar sense residus. Continuem a diumenge, perquè els Monjos hi haurà a partir de les 10 del matí, amb sortida del punt d'informació del mercat, una gimcama pels espais patrimonials del municipi, amb una durada prevista de 3 hores. I també a la tarda ens continuem en els Monjos el diumenge, perquè a les 7 a la Societat La Margaridoia hi haurà la representació de l'obra Germanes, a càrrec del grup La Torre de les Gunyoles. A Pacs del Penedès, a 6:45, hi haurà cinema al Centre Cívic amb la projecció de Pájaros en el marc del cicle del cinema Gaudí. A Sant Martí Sarroca, diumenge, ball amb el grup Maricel Trio a partir de les 7 de la tarda al centre. I acabem comentant-vos que aquest cap de setmana celebra la Festa del Most de Moja, de la qual us aproparem més informació a la gent del detall del dimecres.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domins. I és que aquest dimarts hi haurà taller de memòria per a la gent gran. Es farà al Centre Cívic de 10 a 12:15. El dijous, a 8:15 de la tarda, a la sala d'actes de Cellers Domins, la Ginyola ha organitzat una xerrada molt interessant. Es diu Addicció al mòbil i és a càrrec del psicòleg clínic Carla Roig i Montserrat. I pel que fa a diumenge, hi haurà una caminada botànica que sortiran a 8:00 del matí des de la plaça de la Societat de la Torregassa. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest dissabte al centre hi haurà una sortida al Parc de les Olors de les Terracuques. El dissabte també teatre, a 7:00 de la tarda a càrrec de Punta Teatre, Marfúrius i la FAC Immortal Pop. Pel que fa a diumenge, cinema en Caliu, amb la casa en flames. Pel que fa a la comparativa, hi haurà teles acrobàtiques a 11:00 del matí i recital de poesia, la poesia i la terra. Ja pel que fa a diumenge, veí del diumenge, com sempre, amb Almes Gemeles. Continuem a Banyeres del Penedès. És que avui a 6:00 de la tarda hi haurà el Club de Lectura Tertúlia amb Gisela Pou, autora del llibre Els tres noms de la Lutka. Pel que fa a dijous, a 6:00 de la tarda, Club de Lectura Jove. Parlaran del llibre En Quin i les libèl·lules de Kazen Kalander. I el divendres, a 6:15, explicaran contes de monstres i faran manualitats fantasmagòriques. Cal inscripció prèvia i portar un pot de vidre. Dissabte hi haurà Escape Room Halloween de terror, 15 minuts d'adrenalina amb inscripcions presencials a l'Espai Jove. Serà a 6:15 de la tarda i a 9:15 de la nit al Centre Cívic de Banyeres del Penedès. Marxem cap a l'Arbós i és que aquest divendres, dissabte i diumenge tindrà lloc l'11a edició de l'enramada de l'Arbós. Us ho explicarem més abastament a l'actualitat de divendres. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès i és que aquest divendres, a 7:15 de la tarda, a l'Hotel d'Entitats es practicarà Mindfulness. El dissabte, de 6 a 9 de la nit, passatge del terror. Serà el gimnàs de l'escola Ull de Vent, amb aforament limitat a edat recomanada a partir dels 6 anys i amb compra d'entrades presencials. Ara és el torn d'anar cap a Santa Oliva. I és que tot just demà hi haurà campanya de donació de sang de 5 a 9 de la nit al Centre Cívic Les Pedreres. Pel que fa a divendres, hi haurà un escape room del terror de 6 a 8 de la tarda al Centre Cívic Les Pedreres. I a 9:15 de la nit, sopar de la gent gran. Pel que fa a dissabte, es farà la quarta baixada de bruixes, però que ho explicarem més abastament el divendres a l'agenda al detall. Ara és el torn de marxar cap a Bonastre. I és que tot just aquest dijous hi haurà taller infantil de manualitats de Castanyada a 6:15 a l'Espai de Lectura. Marxem ara cap al Vendrell. I és que el dijous a 7:00 de la tarda al Museu Déu hi haurà el cicle de xerrades sobre el federalisme. El divendres, mercat setmanal del Vendrell. Divendres també a 6:00 de la tarda a l'Avinguda Jaume Carner número 1, xerrada, uncoestètica i masterclass de cosmètica natural. Pel que fa dissabte, mercat setmanal de Comarruga, i a 8:00 de la tarda a l'Auditori Pau Casals i dins el cicle temporada de Ninelo i Organ Trio. I pel que fa diumenge, 27a mitja marató del Vendrell. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, i és que tot just demà, de 5 a 7 de la tarda, el Casal Jove de Segura es farà la xerrada Apren a fer els tràmits i Decat Mòbil. El dissabte, de 9 a 2, al centre La Sínia, a la Rambla Nova, 4 a 6 de Calafell es farà la quarta jornada holística. I també han començat amb l'especial Halloween i Castanyada. Des d'aquest dissabte hi haurà el túnel del terror al Centre Cívic Cinema Iris. També hi haurà taller i fotocols a l'illa de Vianants de Calafell Platja, igual que tallers de Castanyada. I a Calafell Aventura hi haurà contacontes de por, titelles, màgia del terror, cançons, tot amb un túnel on el riure i la por es fan diversió. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que aquest divendres a 7:00 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà l'espectacle Elles tenen àngel, a càrrec del País de l'Entresón. Cal inscripció prèvia i s'ha de fer la inscripció adreçant-vos a la biblioteca, enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o trucant al 977-67-48-84. I el diumenge es podrà conèixer el barri dels Alemanys. El punt de trobada serà el pavelló d'esports als Joncs a 11:00 del matí i cal fer reserva prèvia trucant al 977-67-47-77 o enviant un correu electrònic a turisme@cunit.cat.
I aquesta roda d'actualitat acabarà a Vilafranca del Penedès. Des de Ràdio Vilafranca, el Josep Maria Soler ens explica com anirà la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana carregada, podríem dir, d'activitat a Vilafranca del Penedès. Entre altres, d'aquí a una estona, a les 11 del matí, hi ha prevista la visita de la consellera d'Universitats i Recerca per inaugurar la reforma de les instal·lacions a l'edifici de l'Enològica per ampliar la cabuda en el curs, en els estudis universitaris d'infermeria que hi ha a Vilafranca del Penedès. Un acte que tindrà lloc, com dèiem, d'aquí una estona, a les 11 del matí. També hem de comentar-vos, per exemple, que hi haurà activitat també de caire cultural per donar i per vendre, podríem dir, aquests dies a Vilafranca del Penedès. Entre altres, per exemple, el dimecres es presenta una nova edició del debat de tas d'idees. En aquest cas serà una proposta que es fa sota el títol de Qui ens condiciona el pensament, la crisi de valors i l'amenaça democràtica, a càrrec de Bernat de Déu, filòsof i periodista, i Albert Sáez, doctor en periodisme i director del Periódico de Catalunya. La taula rodona tindrà lloc a l'Auditori del Vinceum aquest dimecres a les 7 de la tarda. També hi ha prevista una jornada de presentació d'una nova ordenança d'estalvi d'aigua a Vilafranca del Penedès, en aquest cas amb participació el regidor d'Espai Públic i Transició Ecològica, Miquel Medialdea, que presentarà aquesta jornada sobre la nova ordenança d'estalvi d'aigua a Vilafranca adreçada al sector de la construcció. Una trobada amb el sector de la construcció que tindrà lloc a la seu de la delegació de l'Alt Penedès i del Garraf del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona. Una seu que es troba aquí al centre de Vilafranca del Penedès, al carrer de Cal Bolet. Això serà el dijous a les 6 de la tarda. I també dijous a les 7, una hora més tard, hi haurà la xerrada col·loqui formativa sobre el bullying en el món de l'esport, organitzada pel Consell Esportiu de l'Alt Penedès i l'associació Som Perú. L'activitat té lloc a l'escorxador de Vilafranca aquest dijous a les 7 de la tarda. I també el mateix dijous, a 7:45, hi ha una conferència teatralitzada d'Antoni Sabater i Mill. En aquest cas es tracta de la representació d'una lectura dramatitzada de l'obra d'Antoni Sabater i Mill, La taverna de la novena columna. Serà aquest dijous, però també es podrà veure en una segona ocasió dissabte a 7:45 i es presenta a l'Auditori del Vinceum sota aquest lema, conferència i lectura teatralitzades en 3D, La taverna novena columna d'Antoni Sabater i Mill, context històric, sociològic i museístic, a càrrec del col·lectiu El Visitant, grup que va actuar dins del Festival Vilapensa en dues ocasions. La compra d'entrades per aquest espectacle ja està oberta a través del web del Vinceum. Es tracta d'una obra de teatre que es va estrenar el dia 16 d'octubre de l'any 1943 en el marc de la primera exposició i fira de la Vinya i el Vi de Vilafranca, i cal dir que se n'havia perdut l'escrit, es considerava que havia desaparegut, però finalment s'ha recuperat i just 81 anys després es tornarà a representar a Vilafranca del Penedès. Com dèiem, molta activitat cultural, entre altres, per exemple, en el cicle Patrimonis de Paper, que es clou aquesta setmana, aquest 24 d'octubre, aquest dijous, amb una lectura dramatitzada a càrrec de Marta Casas Ayats, que porta per lema La història que no s'explica i que tindrà lloc a la Biblioteca Torres i Bages a 7:45 de la tarda. I el cap de setmana, doncs, també intens. Entre altres, per exemple, hi haurà Àrea 49, la primera jornada literària de fantasia, ciència-ficció i terror a Vilafranca, que té lloc aquest dissabte entre les 10 i les 2 i entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre a l'Espai Jove La Nau. També aquest cap de setmana hi haurà activitat cultural destacada, per exemple, en l'àmbit casteller. La Diada del Roser, la diada que clou la temporada pels xicots de Vilafranca, és la Diada de la Colla, i en aquest cas serà diumenge a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila, amb els castellers de Barcelona, castellers de Sabadell, colla jove dels castellers de Sitges i xicots de Vilafranca. I també apuntar-vos que l'Espinguet presenta l'espectacle Arriba al circ amb Tortell Poltrona, a motiu de la celebració dels 50 anys del primer Juguem Cantant, un espectacle que té lloc aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori de Vilafranca, i les entrades per l'espectacle ja són a la venda.
Gràcies, Josep Maria, que tinguis bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Xavier Cerezo s'incorpora a l'equip de govern de Castellví de la Marca després de la renúncia de Pau Sans. En el ple ordinari celebrat dijous, Xavier Cerezo, número 8 a la llista d'Impulsem Castellví de la Marca, va prendre possessió com a nou regidor del govern. Cerezo assumirà les regidories d'Esports, Civisme i Gent Gran en el cartipàs municipal que s'aprovarà a la propera sessió plenària. És una persona molt vinculada a l'esport comarcal i és l'actual entrenador de l'Associació Esportiva La Múnia i mestre de l'Escola El Castellot. El consistori agraeix la tasca realitzada pel regidor Pau Sans, que va renunciar al seu càrrec el passat mes de setembre i que portava les àrees de turisme, esports, promoció econòmica i ocupació. Presó provisional per a l'home detingut per agredir sexualment una menor i una dona a Calafell. L'individu va fer tocaments amb violència a les dues víctimes en uns fets que van tenir lloc el setembre passat. El jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 26 anys detingut dijous pels Mossos d'Esquadra a Bellvei com a presumpte autor de dos delictes d'agressió sexual. Segons fonts properes a la investigació, el detingut va fer tocaments violents a una menor i a una dona a Calafell en el transcurs de 20 minuts el dia 27 de setembre. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos d'Esquadra han aconseguit identificar l'agressor. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que la causa contra l'individu està oberta per dos delictes d'agressió sexual. Els Mossos van detenir l'individu cap a 11:45 del migdia del dijous a la plaça Santana de Bellvei. Torrelavit rep el pla de gestió d'Albert Urbà del municipi. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Torrelavit el pla de gestió d'Albert Urbà del municipi que ha de permetre ajudar els responsables tècnics i polítics a planificar, organitzar i gestionar Albert Urbà. Torrelavit compta amb 33 espais verds gestionats des de l'Ajuntament que sumen 4,4 hectàrees i 450 arbres entre arbrat viari i arbrat d'espais verds. Quantificar, caracteritzar i diagnosticar aquest verd a mantenir ha estat la primera fase d'aquest pla. Després de l'inventari, s'ha fet una avaluació dels recursos destinats a la gestió, a partir de la qual s'ha vist que la major part de les feines es fan de manera directa amb la brigada municipal, tot i que també hi ha una bona part que es fa mitjançant serveis externs. Un cop analitzades les dades de la quantitat d'albert, s'han extret les necessitats de manteniment que té Albert Urbà i aquestes s'han ajuntat amb els recursos disponibles. Això ha permès realitzar dues alternatives d'organització del servei a banda de l'existent. I acabem explicant-vos que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès rep la donació de 45 reproduccions de quadres d'Antoni Vives Fierro. La família les ha donat amb el compromís que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès les cedeixi temporalment als ajuntaments de la comarca. El president de l'ENS, Xavier Lluch, la vídua del pintor, Emília Planes, i els seus dos fills, Maximilià i Clàudia, van signar l'acte de donació el passat dimecres a la seu del Consell Comarcal. Des dels anys 60, Vives Fierro tenia una segona residència a la finca familiar, al barri de la Rovira Roja, al municipi de Vilobí del Penedès. El Consell Comarcal incorporarà la col·lecció de reproduccions dels seus quadres a l'inventari de béns, però cedirà parcialment les reproduccions als ajuntaments que vulguin acollir-los.
Penedès en xarxa. Els esports.
Passen 5 minuts de 9:45. I després d'aquest primer flaix informatiu i d'apropar-vos tot el que passarà durant aquesta setmana a les nostres comarques, obrim, com cada dilluns, finestra esportiva amb marcadors, cròniques, els propers partits i la veu dels protagonistes. Arrenquem secció tornant a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, anem ja amb aquest repàs esportiu del cap de setmana, començant amb l'Hockey Lliga, que arribava aquest cap de setmana a la seva tercera jornada. El Noia es va imposar dissabte al Caldes per 4-2 en un partit on li va tocar tornar a patir. Malgrat el matiner gol d'Ivan Morales als 38 segons de partit i el segon de Martí Gavarró als 10 minuts de joc, el Noia es va deixar empatar a 2. Primer, amb una dianada de Vitja al mà, i ja la segona meitat amb un segon gol del propi Jalma. Amb el partit totalment obert, el Noia va haver de remar de valent per acabar marcant els dos gols que sentenciaven el maig en els últims minuts, un de Xavi Aragonès i un altre de Morales. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic roig i negre Carlos Cortijo.
Bé, estem amb Carlos Cortijo, tres puntitos más. Yo creo que la primera parte dominada, David Jalma se inventa dos genialidades y complica el partido. A partir de aquí el Noia vuelve a ser el Noia que teníamos acostumbrado en la primera parte.
Sí, bueno, la verdad que ha sido un partido, como todos, súper complicado, súper sufrido, súper trabajado. La primera parte creo que ha sido muy buena por nuestra parte. Hemos sido muy sólidos defensivamente, hemos conseguido dominar todas las fases del juego y bueno, nos hemos ido 2-0 al descanso, bajo mi punto de vista un poquito corto, ¿vale? Luego la segunda parte, no hemos entrado mal, pero como dices tú, una jugada individual de Yelma, sabíamos un poco las características que tiene y el peligro que tiene, bueno, pues se han metido un poquito en el partido. Luego con la bola parada ha habido ahí unos minutos de ahí de revuelo y un poco de estrés, pero bueno, este equipo está acostumbrado a levantarse cuando hay una dificultad y bueno, lo hemos sacado adelante con la calidad que tienen los jugadores y con la solvencia. Creo que la victoria es justa, sufrida como todas. Ya te he comentado la semana pasada que cuesta mucho ganar, no solo a nosotros, a todos los equipos. Por lo tanto, seguimos dándole mucho valor a cualquier victoria. Y ya está, por supuesto, mucho más que estamos empezando.
Ya que has hablado de la bola parada, sí, hay acierto a las primeras de cambio. Primer minuto Iván de penalti y Martí Gavarró, que después de la segunda parte no ha sido así.
Bueno, hoy sí hemos tenido la moneda salido cara con el tema de la bola parada. Ha sido definitiva para el resultado. Pero también nuestro juego creo que ha sido bastante bueno como para quedarnos como ganado por esto. Sí, es verdad que de cada portería seguimos con dificultades, ¿vale? Pero como te dije la semana pasada, con la calidad que tienen los jugadores, esto pasará y vendrá la racha de que todo lo que tiremos entre. Entonces, la lectura positiva es que sin estar muy finos en la finalización, todas las otras fases del juego las hemos hecho muy bien y de ahí el resultado creo que más que merecido.
Ya que la semana que viene hablaremos mucho, se acerca el derbi con el Vilafranca. ¿Tienes algo especial? Pero no lo digas, ¿eh?
No, bueno, sinceramente todavía no he pensado en el Vilafranca. Ahora, ya mañana por la mañana, ya pensaré, bueno, o a lo mejor el lunes, no lo sé. Bueno, es un derbi. Creo que se vive aquí con mucha intensidad y con mucha pasión. Entonces me voy a meter en esa intensidad y en esa pasión. Trabajaremos bien el partido. Vienen de la semana pasada de conseguir sus primeros 3 puntos. Ahora no sé cómo han quedado.
6-3.
¿Han perdido?
No, 6-4. 6-4 al final.
Sí. Pero bueno, juegan en su casa, un derbi. Por lo tanto, dificultad máxima. Partidazo. Me imagino que habrá un ambiente parecido al del otro día en Calafell. Por lo tanto, pues a seguir disfrutando, a seguir mejorando y evolucionando.
Muy bien, muchas gracias y hasta el sábado que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Escoltàvem el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, un Noia que amb aquesta victòria suma 6 punts de 9 possibles en menys d'una setmana i ja prepara el derbi, com explicàvem a la poliesportiva, on l'espera dissabte a les 6 de la tarda al Vilafranca. Un Vilafranca que s'enfrontava dissabte passat al Calafell per protagonitzar el segon derbi penedesenc en 3 jornades. Després que recordem que en la primera fossin Noia i Calafell els que es veiessin les cares. Derbi que es van dur un Calafell que suma 9 dels 9 punts possibles en aquesta arrencada de curs. Anem a buscar tots els detalls d'aquest partit fins a Domens Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs així és, nova victòria del Parlem Calafell que continua doncs, donant bones sensacions en aquest inici de l'Hockey Lliga. El conjunt dirigit per Guillem Cabestany es va imposar per 6-4 al Digitècnic Vilafranca en un dol trepidant i de moltes alternatives en el pavelló Joan Ortoll. Els Bs van dominar la trobada i van demostrar capacitat de reacció per a remuntar el marcador després d'un inici de segona part desafortunat. Amb tot el Calafell suma 3 de 3 victòries possibles i se situa com a co-líder de la taula al costat del Barça. Els Bs van prendre la iniciativa de la trobada amb una sortida en tromba, incessant pressió rere pèrdua que comença a ser senya d'identitat del nou Calafell. Carles Domènech, que aquesta temporada ja acumula 4 gols, va liderar els atacs locals. Van ser a través de les transicions ofensives i la ràpida circulació de pilota que el Calafell va fer mossa al Vilafranca, que va anar sostenint gràcies a un gran paper del meta Jesús Fernández. La rotació d'un Calafell amb bons fons d'armari va pujar una marxa més a l'equip, que va obrir el marcador al minut 7. Jan Escala va recuperar en camp rival i va servir a Aleix Marimon, qui va aprofitar el rebot del seu primer tret fallat per aixecar-la i picar-la al fons de la xarxa. El Calafell es va contagiar de l'eufòria del Joan Ordoi i va aconseguir el segon gol amb tan sols uns minuts després. El propi Escala va recuperar la pilota i va impactar la bola en el travesser després d'una bona paret amb Domènech, qui va caçar la bola dividida per al 2-0. El Vilafranca no es va coquinar, ajustant les tornes en defensa. Va ser així com els de l'Alt Penedès van signar el 2-1 a 4 minuts del descans amb una miqueta al contraatac de Bernat Gestec, que va agafar la defensa del Calafell descol·locada. Va ser a partir de les transicions ofensives després de les pèrdues en camp propi locals que el Vilafranca li va donar la volta al marcador a la sortida del descans, amb 2 tants consecutius. El Calafell va emergir per mediació de la falta directa per la desena falta visitant. Sergi Folguera va ser l'encarregat de transformar-la amb subtilesa, aguantant el meta fins a l'últim moment per al 3-3. Un minut després, els Bs van tornar a donar-li la volta al marcador. Joaquín Olmos va rebre a mig camp i quan tots dos anticipaven una passada va imprimir una potent fuetada que es va colar en l'esquadra per al goig de la graderia. A 12 minuts del final va ser el Vilafranca qui va comptar amb la directa, però Gerard Camps es va lluir i va desviar amb aplom la rematada de Torner. Amb la renda en el marcador, el Calafell va prendre el pols del partit obrint el camp amb possessions llargues. En una d'aquestes, Marimon va arrencar com un cicló per a plantar-se en l'àrea i signar el 5-3. A 4 minuts del final, Domènech també va aconseguir el seu doblet particular amb una nova directa. A 2 minuts del final, Vázquez va anotar el 6-4 final. Amb aquest resultat, el Parlem Calafell continua en segon lloc a la taula classificatòria, igualat en punts al Barça, és a dir, amb 9. El Guillem Cabestany ens feia aquestes valoracions del partit.
Bon resultat, no gaire bon partit. Vam cometre moltíssims errors que ens van complicar el partit. Sabíem que el Vilafranca ho estava fent molt bé i estàvem avisats, però per moments el Vilafranca ens va superar. Per sort doncs vam poder, una vegada més, els tres partits molt similars, saber patir, saber donar-li la volta al resultat en aquest cas i acabar guanyant-lo amb certa comoditat, però el tram final. Però moltes coses a corregir, moments molt bons, però moments de molt descontrol que s'hauran d'anar corregint si volem ser un equip més fiable, més sòlid.
El pròxim maig al que s'enfrontarà el Parlem Calafell serà diumenge vinent a 4:15 de la tarda, quan visitarà el camp del Reus Deportiu Virgínies.
Això pel que fa a l'Hockey Lliga, però aquest cap de setmana arrencava també l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord hi tenim un Vendrell que s'estrenava amb victòria, oi, Lourdes?
Doncs així és, Eli, el Vendrell que comença aquesta Hockey Lliga Plata guanyant en aquesta ocasió contra el Sant Feliu per 3-4. El Sant Feliu va començar marcant. Quan passaven 7 minuts 20 de l'inici de la primera part, l'Arnau Saladrigues marcava el primer gol. Però no seria fins a la segona part quan es va despertar el Vendrell. Jordi Ferrer marcava el gol de l'empat al minut 19:59. Pocs minuts després, el David Yepes marcava el 2-1, però Gabriel Villares no quedaria content i tornava a marcar el gol de l'empat al minut 13:32. A 6 minuts d'acabar el partit, el Vendrell agafava directa i Jordi Ferrer tornava a fer gol, en aquesta ocasió, al 2-3. quan faltaven 2 minuts pel final del partit, David Yepes aconseguia l'empat del Sant Feliu, però a 15 segons del final del partit, Gabriel Villares marcaria el gol que faria pujar aquesta primera victòria al Vendrell amb 3-4. Amb aquest resultat, el Vendrell es troba cinquè a la taula classificatòria amb 3 punts. L'entrenador Toni Porta ens feia aquestes valoracions.
Un partit típic d'hoquei plata fora, complicat, crec que vam sortir bé. Vam tenir ocasions al principi, sobretot, vam perdonar i amb una errada al mig camp se'ns ve davant en 1-0, que és el pitjor que pot passar fora de casa. A mi no és que vam patir una mica, fins que vam aconseguir empatar. El problema és que la jugada següent ens fan el 2 a un altre cop, però bueno, fem algunes variants i ens podem posar 2-3, i el problema és que bueno, ens posem per davant, que ens va costar molt. Vam deixar d'atacar una mica, quedaven 4 minuts, i al final, quan especules, ho pagues, és el que ens va passar, ens van empatar faltant 2 minuts, i bé, vam tenir la sort de cara. Si és veritat que vam anar a buscar el partit, aquells 2 minuts finals, que això té mèrit, i amb un xut faltant 18 segons ens vam guanyar 3-4 i 3 punts superimportants, una pista molt difícil on costarà guanyar.
El pròxim partit del Vendrell serà dissabte vinent a les 7 de la tarda quan rebrà a casa a l'Oxigen Sant Cugat.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i rematarem l'hoquei patins anant fins a Ràdio Vilafranca i saludant l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, tanquem a l'hoquei amb marcadors de les lligues catalanes i també repassant propera jornada de l'hoquei lliga i també com es troba la classificació en aquests moments. Recollim primer marcadors de la jornada, alguns que ja hem repassat, i tota la resta. Noia 4, Caldes 2, Calafell 6, Vilafranca 4, Vic 3, Liceo 1, Sant Just 4, Voltregà 2, Barça 9, Lleida 4, El Picat 2, Reus 2, i Igualada 0, Alcoi 1. La propera jornada, a partir d'aquest dissabte, a les 6 de la tarda, derbi a la poliesportiva entre Patí Vilafranca i Noia. També dissabte, 1:15, Voltregà al Picat, i a les 8 del vespre, Caldes Vic. Diumenge a les 12, Liceo Barça, a 1:15, Alcoi Sant Just, a 4:45 de la tarda, Reus Deportiu Calafell, i passem ja al dia 30, a 9:15 del vespre, el partit que enfrontarà a Lleida i Igualada. De moment, 3 jornades. La classificació ens deixa el Barça i el Calafell, co-líders, amb 9 punts, ho han guanyat tot. Sant Just, Noia i Liceo, tots 3 amb 6 punts. El Reus, 6è, amb 5. El Coi i Lleida, amb 3, els mateixos que Vic i Vilafranca. I les 4 últimes posicions són per Igualada i el Picat, amb 2 punts. I el penúltim, el Caldes amunt, igual que el Cué, el Voltregà. De moment, els 4 últims classificats que no han aconseguit la seva primera victòria del curs. Això pel que fa a l'hoquei lliga. Anem ja amb la resta de categories de l'hoquei patins català. A la primera catalana, els marcadors eren els següents: Capellades 1, Noia 2, Monjos 1, Horta 3, Sant Manat 1, Mollerussa 2, Valls 3, Calafell 1, Vilafranca 2, Igualada 3, Ripollet 8, El Picat 3, Sant Cugat 5, Barberà 4, Congrés 0, Vilanova 4 i Vendrell 3, Espanyol 2. A la classificació tenim el Noia, al final del Noia, com a líder, amb 15 punts, empatat amb el Mollerussa. Tots dos ho han guanyat tot de moment. A la primera femenina també destacar la victòria del Patí Vilafranca per 7-0 davant el Voltregà. Les vilafranquines fan el salt fins la segona posició, amb 12 punts, a 3 del filial del Palau de Plegamans, que és líder amb 15, i també porta 5-5. A la segona catalana, destacar els resultats dels equips de casa nostra, amb el Sant Celoni 2, Riudebitlles 8, i Sant Ramon 7, Montbui 2. A la classificació, els riudebitllencs són 5ens amb 9 punts, i el Sant Ramon 7è amb 7 punts. Bon inici de temporada, de moment, escalant posicions tots dos conjunts. I a la tercera catalana, un grup molt penedesenc, destaquem tots els marcadors: Vilafranca 7, Tarragà 2, Alcanyiz 5, Vilassana 1, Andorra 3, Lleida 2, Calafell 4, Igualada 2, Noia 8, Seu d'Urgell 1, Casal l'Espluga 11, Monjos 2 i Torrelles 0, Torrelavit 3. A la classificació, Torrelavit i Vilafranca empatats amb 12 punts, ple de victòries, 4 de 4, l'Alcañiz és tercer amb 9 i el filial del Noia quart amb 7 punts. Pel que fa al Calafell, vuitè amb 6 punts i just a darrere, amb 4, els Monjos, amb 9a posició.
I, Eric, en aquesta recta final dels esports, si et sembla, comencem amb el futbol.
Doncs sí, comencem amb el futbol i comencem per la Lliga Elite. El Vilafranca va perdre per 1-3 davant el Can Vidalet en un partit ensopit, en poques ocasions, i que pràcticament fins al minut 82 només podem destacar l'acció del gol local, l'acció d'Ivan Sánchez a l'extrem, que jugava de davanter centre en substitució del lesionat Roger Escamilla i el sancionat Mane Valdivia. Bon paper el seu, tenint en compte que no era la seva posició i un jugador petit que s'estava enfrontant amb centrals d'1,90. Bon partit al seu, però que no va ser suficient per un Vilafranca que, a banda, com dèiem, d'aquest gol al minut 8, no va tenir cap altra opció de veure porteria. I, de fet, el Can Vidalet tampoc va tenir masses més. Sí que va tenir un ajust després de l'1-0, la va aturar Baro, la va enviar a corna, i ja fins al minut 82 destaquem l'1-1 de Saliu, que van ajustar abans, dos minuts després, amb l'1-2 d'Enric Vega i el 89 l'1-3 de Yacín. En aquest moment els canvis no van sentar del tot bé al Vilafranca i un quart d'hora que es va veure inferior sobre la gespa i el Can Vidalet ho va castigar i de valent. Escoltem el tècnic del Vilafranca, David Vilajoana.
Bé, doncs tenim amb el tècnic, amb el David Vilajoana. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Una derrota... Podríem dir injusta o com ha vist aquesta derrota de l'equip d'avui?
No, injusta no. Els últims 15 minuts de partit han sigut un desastre, amb la qual injusta no. El futbol que marca més gols i en fa més que el contrari guanya.
Sí, home, però si al final l'equip és el que té més mèrit de guanyar l'encontre, en aquest cas el Vilafranca, que amb el 1-0 aguantava bastant bé, que fins al minut 35 no hem tingut la primera oportunitat a la segona part, i a partir del minut 35 ha vingut els tres gols del conjunt del Can Vidalet. Què li ha passat a l'equip aquests últims minuts?
Jo crec que hi ha una autoexigència, s'ha fos, l'equip s'ha fos, ells s'han crescut, i nosaltres se'ns han fos tots els ploms. I hem defensat fatal, pèrdues de pilota crítiques, ells han fet un pas endavant i nosaltres tres enrere. Conseqüència, doncs vaja, doncs que ens han remuntat. L'equip s'ha enfonsat en els últims 15, però ja et dic, però és llàstima perquè vaja, tot i no fer un gran partit, estava controlat, ells tampoc havien tingut grans ocasions, de fet és el que dius, fins al minut 35 de la segona part, i d'una jugada d'estratègia que ens està condemnant, que hem tornat a rebre una pilota morta allà i és per fotre's a plorar, vaja.
Què li falta a aquest equip per intentar ser fort, sobretot amb jugades, en aquest cas, com la que hem vist de l'empat a 1, que podríem dir que l'equip estava viu fins en aquell moment i a partir d'aquí, com deies, li falta alguna cosa més a l'equip? A falta de contundència, actitud? No, què li falta?
Actitud no, perquè són nanos que treballen, s'esforcen i ho intenten fer el millor que saben i poden.
Doncs el Vilafranca amb aquesta derrota es manté amb 5 punts i aquest proper diumenge a les 5 de la tarda visitarà el camp del Figueres, un camp històric que es troba també doncs, en aquesta Lliga Elite. Ràpidament, marcadors d'aquesta jornada: Lloret 0, Vic 2, Horta 1, Rubí 0, Vilanova 2, Sant Mauro 1, Rapitenca 2, Valls 1, Poble de Mafumet 2, Figueres 2, Manlleu 1, Castelldefels 3 i Palamós 2, Atlètic Sant Just 0. Abans de tancar el capítol de Futbol Club Vilafranca, dic que dijous passat es va celebrar el sorteig de la Copa Catalunya i li va tocar el Mollerussa. Per tant, la setmana del 6 de novembre, encara amb horari per confirmar, Vilafranca-Mollerussa a la 5a ronda de Copa Catalunya. Doncs anem a la resta de marcadors de futbol. Grup 3 de Primera Catalana, l'Atlètic Vilafranca va perdre per 2-1 al camp del Martorell en un partit que va començar guanyant. Es mantenen dotzens amb 3 punts i de moment sense guanyar. Es resisteix la victòria en les 5 primeres jornades. Tercera Catalana, grup 13, els següents marcadors: Olivella 0, Vegas 0, Riudebitlles 3, Molanta 2, Canyelles 4, Hortonenc 1, Espirall 0, Ribes 1, Sant Esteve Sesrovires 4, Sitges B 3, Torrellenc 1, Capellades 5, Masquefa 3, Can Cartró 2 i Olímpic Can Fatjó B 2, Moja 0. A la quarta catalana, grup 24, destaquem els partits dels equips de casa nostra. Atlètic Club Esparreguera 6, Hortonenc B 0 i la Palma Cervelló 3, Gelida 1. També destaca pel fet de ser avoltat el Cubelles B 17, Penya Jove B 0. Al grup 26 de quarta catalana, també marcadors, Quintinenc 1, Base Vilanova 4, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Ribes B 4, Sant Sadurní 1, Martinenca 0, Puigdalba 4, Avinyonet 1, Sant Pau 1, Olivella B 1, Atlètic Vilanova 2, Riudevitlles 3 i la Múnia 3, Monjos 4, el partit de la jornada probablement. També es va ajornar el Penya Jove La Granada, veurem quan és reprogramat. I no ens volem deixar tampoc el resultat de la primera divisió femenina, el Granada 3, Pardinyes 5. Les granadenques són onzenes amb 5 punts. Tancarem els esports amb resultats de bàsquet molt ràpidament. Primera catalana masculina, Sant Cugat 77, Casal 87. Tercera victòria pels casalistes, que són sisens a la classificació. I aquest dissabte a les 6 rebran el Morell. A la segona catalana, els Monjos, que guanyaven per 61 a 69 a la pista del Sant Just, i el Gelida perdia per 67 a 81. Els mongencs fan el salt fins la tercera posició, amb la tercera victòria. Els gelidencs, penúltims, amb només un triomf en 4 partits. A la primera territorial masculina, Viladecans B 82, Sant Sadurní 64, Llor 71, Monjos B 36 i Castelldefels B 78, Casal B, 58. A la tercera territorial, Sitges C, 55, Sarroca, 41. I a la primera femenina, el Xamba va perdre per 67 a 43 a la pista del Valls. Les xampistes són últimes classificades, amb 0 victòries en 5 partits. Pel que fa al filial xampista, victòria per 67 a 62 davant el Sant Cugat a la primera territorial.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i que vagi bé la setmana.
Molt bona setmana.
Ara fem una pausa publicitària, breu, un parell de minuts, i tot seguit el butlletí de notícies de les 10. A les 10 i 6 seguim presentant l'onzena edició del Compra Prop.